L'avaria d'un autobús del TIP que ha quedat entrevessat a la rampa de la sortida a l'estació intermodal de Palma deixa retards generalitzats durant tot l'hora baixa i algunes cancel·lacions. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'avaria s'ha produït a les 2 del migdia. La línia Palma-Cala Millor i ha fet que una trentena d'autobusos quedessin atrapats al soterrani durant més de 2 hores i mitja sense poder sortir. Passades les 4:30, la rampa d'entrada s'ha habilitat també per a les sortides. Lluïsa Serra és la gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Serà difícil que surtin totes les que estaven previstes. En aquest moment el que estem fent feina és per restablir l'horari habitual, reforçar totes aquelles línies que siguin de major demanda que s'hagin de reforçar i restablir el servei el més aviat possible.
Pel moment es desconeixen les causes de l'avaria. Tot d'una connectarem amb l'estació intermodal de Palma, que intenta recuperar la normalitat. El dia en què el ministre de Transports, Òscar Puente, s'ha compromès avui a negociar per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i recuperar Margalida Vidal al conveni de carreteres.
Compromisos anunciats després de la visita al remodelat passeig marítim de Palma i que donen resposta a la intenció del govern balear d'ampliar la xarxa de tren fins al Cúdia i Llucmajor, projectes que necessiten la col·laboració de l'Estat.
Estamos aún esperando algunos datos de demanda, rentabilidad, pero nos hemos emplazado para reunirnos tan pronto se apruebe este jueves la Ley de Movilidad Sostenible y abordar el futuro ferroviario de Mallorca.
Són declaracions del ministre Puente al passeig marítim, on les obres han finalitzat després de 3 anys que han permès guanyar espai per als vianants i ciclistes amb una inversió de 50 milions d'euros.
El govern declara Eivissa i Formentera zones afectades per la llengua blava.
Ha estat després de detectar-ne un focus en una explotació d'ovelles a Santa Eulària amb un animal que dona positiu. La Conselleria d'Agricultura ha explicat que s'aprofitarà per vacunar els animals amb el serotip 3, que és el que s'ha detectat.
Absolt l'acusat del crim del carnatge al gener de 2022.
El Tribunal Superior de Justícia de les Balears confirma l'absolució de l'home acusat de matar-ne un altre en una barraca a Palma. La sala ha desestimat el recurs presentat per la Fiscalia, que considerava el veredicte de l'Audiència Provincial irracional i arbitrari. El juny, el jurat popular el va declarar no culpable.
El govern ha detectat més irregularitats a la renda social garantida. La RESOGA hi calcula que milers de beneficiaris haurien pogut percebre la prestació de manera indeguda.
Això suposaria una desviació d'entre 1,6 i 2,4 milions d'euros de l'anterior legislatura. La Conselleria de Famílies i Benestar Social ha revisat 900 expedients d'un total de 4.000 que encara es troba en procés de verificar.
La unitat de diagnòstic molecular i genètica clínica de l'Hospital Son Espases ha detectat una mutació genètica única només a Menorca.
La mutació pot causar miocardiopaties, afecta persones de famílies amb determinats llinatges menorquins. Encara s'ha de continuar investigant, sempre fent feina amb els cardiòlegs. L'objectiu a curt termini és detectar-la a familiars descendents i ascendents.
Nicolas Sarkozy queda en llibertat sota control judicial després de 20 dies a la presó.
El Tribunal d'Apel·lacions de París ha acceptat la seva petició i el deixa en llibertat condicional mentre la sentència no sigui ferma. L'exmandatari conservador va ser condemnat a 5 anys de presó per associació il·lícita en el cas de finançament il·legal de la campanya presidencial per part del règim libi de Muammar el-Gaddafi.
I en els esports, en aquesta hora, l'Illes Balears Palma Futsal celebra Toni Fuster la tercera Copa Intercontinental.
Festa gran entre el component de la plantilla que presideix José Tirado i l'afició del Palma Futsal, la tercera Copa Intercontinental que guanyen. La plantilla, després d'una rua pel carrer de Palma, es troben ara mateix al Consolat de Mà. Estan davallant poc a poc del seu autocar. Ho podeu veure en directe per IB3 Televisió. Són rebuts per la presidenta del govern, Marga Proens. Pel que fa al futbol, el Real Mallorca espera demà el seu rival a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Serà un d'aquests equips: Ourense, Portugalete, Numància, Sant Andreu, Reus, Atlètic Balears o Ebre. D'altra banda, l'Atlètic Balears s'enfrontarà a un d'aquests primera divisió: el Girona, Reial Societat, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés o Espanyol.
En 70 setmana, després d'un dissabte plujós, Dani Capó, sabien quina és la previsió? Bon vespre.
Bon vespre. Sí, hem començat la setmana amb un ambient ja molt més tranquil, deixant enrere les plogudes que van arribar molt bé de dissabte passat. I ara demà continuarem per aquest mateix camí, continuarem amb un cel molt destapat, tindrem qualque interval de núvol prim, però en conjunt veurem molt el sol, també amb un ambient bastant net, amb bona visibilitat, i això ho remarcam perquè canviarà aquests pròxims dies, que arribarà una miqueta de pols en suspensió, tant dimecres com també dijous, però de moment demà això encara no, i en temperatures que començaran a pujar. Atenció també a les temperatures, perquè demà ja poden arribar a fregar els 24 graus, però dimecres segurament seran encara més altes i es podran arribar a superar puntualment els 25. Demà, pel que fa al vent, bastant fluix, en aquest sentit, molta tranquil·litat a la mà i trobaran marejola.
Gràcies, Dani. I en Cultura avui escoltarem Oques Grasses, avui que han anunciat que el 10 d'octubre de 2026 oferiran el seu darrer concert, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7 de l'hora baixa. Retards generalitzats als autobusos del tipus Mallorca que s'espera que es mantinguin al llarg de tot el capvespre. El servei de transport interurbà va recuperant a poc a poc la normalitat després de l'avaria d'un bus a la rampa d'accés a l'estació intermodal de Palma que ha bloquejat la sortida de la resta de vehicles durant 2 hores i mitja. Aina Riera es troba a l'estació intermodal de Palma. Aina, bon vespre. Quina és la situació en aquests moments?
Sí, bon vespre. En aquest moment i ja hi ha un ambient de calma i tranquil·litat. Les diferents línies han anat reactivant els seus serveis. Com dèiem, aquest autobús de la línia 401 que havia de fer el trajecte a Palma, que a la millor s'ha variat aquest migdia aquí a l'estació intermodal i ha bloquejat tots els autobusos que havien d'entrar i sortir durant més de 2 hores. La solució no s'ha trobat fins que passaven 30 minuts de les 4 quan s'ha decidit habilitar la rampa d'entrades perquè poguessin sortir la trentena de vehicles que s'han anat acumulant aquí a la planta inferior de l'estació. Els passatgers es queixaven sobretot de la calor, del fum, ja que els autobusos que tenien passatgers a dins no podien apagar els motors, però sobretot lamentaven la manca d'informació.
Bueno, he pogut xerrar amb els xòfers i els xòfers sí que al consorci li han donat solucions. Els han dit que potser podien descarregar seient a dalt i pujar a dalt i tampoc els ha anat bé, deien que no estaven autoritzats. I després han xerrat que un xòfer se podrà ser dalt a la mateixa rampa que baixa a dirigir que un entràs i un sortís i tampoc els ha anat bé. Digamos, els jefes a l'oficina, fora fer res, i nosaltres aquí pagant el pato.
Llevamos 1 hora y 20 más o menos esperando el bus. De repente se han dado cuenta que había un bus atascado ahí en la salida, en la cuesta, que no pueden ir para atrás ni para adelante. Y tenemos que esperar a la policía para que venga a quitarlo, si no nadie puede salir.
Pues yo, como es mecánico que som, supos que lo que ha es que no hay grúas para treure aquest bus de pont.
Una hora més tard, a vés les 5:30, ja s'ha pogut retirar l'autobús avariat de la rampa de sortida. S'ha necessitat una grua especial perquè es tractava d'un vehicle articulat de 18 metres de llargària i el servei a poc s'ha anat restablint, però hi ha hagut passatgers que ni tan sols s'han assabentat del que passava.
Bé, sí, ara fa 5 minuts i 20 de partir, però està en retras perquè segur que no va bé i hem d'esperar que reinicin tot i estic esperant. Y no puedo partir.
Desde las 40 estoy aquí y a las 50 le tocaba salir el 105 y no ha salido. Y ya hace, son las 25 casi ya, no es normal, no sé qué es lo que ha pasado.
La gerent del Consorci de Transports, Lluïsa Serra, ha informat que molts dels retards que s'han produït han estat inevitables i que també hi ha hagut trajectes que s'han hagut de cancel·lar.
Això ha suposat avui, segons quines expedicions, hi ha expedicions que són cada 20 minuts, hi ha expedició, bueno, expedició me refresca línies que surten cada 20 minuts i n'hi ha que surten una hora, doncs dependrà cada una. El que sí que s'hauran fet, potser serà cancel·lar ja algunes, o sigui, serà difícil que surtin totes les que estaven previstes. En aquest moment el que estem fent feina és per restablir l'horari habitual, reforçar totes aquelles línies que siguin de major demanda que s'hagin de reforçar i restablir el servei el més aviat possible.
Com dèiem, en aquests moments ja respira ara un ambient de normalitat amb el flux habitual d'autobusos tant en les sortides com en les arribades. Els retards es preveu que continuïn durant tot el capvespre i tot el vespre i ara estan pendents de saber quin tipus d'avaria ha estat la que ha provocat aquest incident.
Gràcies, Aina, en directe des de l'estació intermodal de Palma. I no deixant de parlar de transport públic, perquè el ministre de Transports, Òscar Puente, s'ha compromès a negociar per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i recuperar el conveni de carreteres. És un dels anuncis que ha fet el representant del govern estatal després de la visita al recentment reformat passeig marítim de Palma.
La presidenta del govern, Marga Proens, té intenció d'ampliar la xarxa de tren fins al Codia i Llucmajor, però necessita la col·laboració de l'Estat. En fora dels despatxos, una conversa distesa mentre caminaven pel passeig marítim de Palma ha servit al ministre Òscar Puente per allargar la mà al govern en matèria d'inversions en tren.
Estamos aún esperando algunos datos de demanda, rentabilidad, que solicitamos cuando constituimos la mesa técnica de trabajo en marzo de este año, pero nos hemos emplazado para reunirnos tan pronto se apruebe este jueves la Ley de Movilidad Sostenible y abordar, como digo, el futuro ferroviario de Mallorca, en el que nosotros, desde luego, tenemos el máximo interés.
Puente també s'ha mostrat obert a recuperar el conveni de carreteres i a fer de mediador amb Aena pel que fa al parc fotovoltaic previst a Son Bonat. Però no només Proens i Puente han parlat sobre projectes d'inversió pendents a les Illes. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha aprofitat per demanar al ministre que cerquin la manera d'invertir els 200 milions d'euros previstos per al tramvia en altres projectes que millorin la mobilitat a la capital balear.
Actualmente ese tranvía no es la solución a los problemas de movilidad de Palma. Por la situación actual y lo que ha generado esta reforma y por los proyectos transformadores y la idea de modelo de ciudad que tenemos, y por lo tanto lo que sí que plantearía es que podamos tener una reunión y ver cómo esos 200 millones de euros pueden llegar para resolver y para apostar por un futuro de movilidad sostenible.
Totes les administracions implicades en la reforma del passeig marítim s'han mostrat satisfetes amb el resultat. Les obres han costat 50 milions d'euros i s'han executat durant 3 anys. El president d'Autoritat Portuària de les Balears, José Javier Sanz, ha destacat que han fet servir per eliminar trànsit rodat de la zona i per guanyar espai per a vianants i zones verdes.
Este espacio fue una frontera dominada por el tráfico. Hoy, gracias a esta transformación, se convierte en un lugar abierto a la ciudadanía, verde, accesible y concebido para el disfrute compartido. Peatones, ciclistas, niños, mayores, vecinos y visitantes, que ahora serán los protagonistas.
I Ports de les Illes Balears cerca alternatives per als usuaris que no poden emprar la rampa del port de Ciutadella a causa de les obres al pont de Sa Colàrsega. D'una banda, plantegen permetre-hi el pas d'embarcacions en moment puntuals i de l'altra, cercar amarraments a les mateixes instal·lacions. Una tercera via que proposa és oferir les instal·lacions portuàries de Cal en Bosch, Atzel Camarasa.
Tot i que inicialment s'havia descartat la possibilitat d'habilitar l'ús de rampes d'instal·lacions de gestió privada, el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha dit avui de matí que s'han iniciat converses perquè, mentre durin les obres del pont, es pugui emprar la rampa de Cal en Bosch. Tampoc no es descarta deixar passar puntualment algunes embarcacions, sempre que això no suposi un perill.
Coordinar con el jefe de obras que cuando no haya peligro para la obra haya un cartel indicativo en que se pueda abrir. Eso es difícil de prever con tiempo porque las obras van evolucionando en función de su ejecución, pero sí que tengamos un cartel que anuncie que está cerrado y que está abierto.
Una altra mesura que es planteja en aquest sentit és la de crear i cedir de manera temporal alguns amarraments del port perquè els propietaris de barques ja les tinguin a l'aigua i no necessitin fer ús de cap rampa.
7 i gairebé 14 minuts.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular. Tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fem plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El govern ha declarat a Eivissa i Formentera zones afectades per la llengua blava, estat després de detectar-ne un focus en una explotació d'ovelles a Santa Eulària amb un animal que ha donat positiu.
La declaració d'emergència sanitària animal coincideix amb l'inici de la segona campanya de vacunació obligatòria a les pitiuses per al serotip 8. La Conselleria d'Agricultura ha explicat que s'aprofitarà per vacunar els animals també amb el serotip 3, que és el que s'ha detectat ara.
I les balears esquiven per ara el confinament de gran, però des d'avui 14 municipis apliquen restriccions per frenar la propagació de la grip aviària. Per ara, Agricultura no n'ha confirmat cap focus a la comunitat i per això, a diferència d'altres territoris de la península, com dèiem, no s'ha de recórrer en aquest confinament.
Es prohibeix la venda i d'exhibició d'aus als mercats de 14 municipis declarats d'especial risc i d'especial vigilància. A les zones més vulnerables, el virus se situa en el nord de Mallorca per la proximitat amb l'Albufera, mentre que altres 9 indrets d'arreu de les Balears es consideren d'especial vigilància. En tots aquests punts s'han de modificar les condicions d'alimentació de l'aviram i ubicar-ne els abeuradors i les menjadores en zones interiors protegides per evitar que puguin entrar en contacte amb aus silvestres responsables principals del contagi. Ho explica Fernando Fernández, director general d'Agricultura.
Lo que establecemos es unas medidas de vigilancia que entendemos que son prudentes, que se focalizan en lo que son los puntos de riesgo. Y los puntos de riesgo son que los comederos y los bebederos de las aves de corral no estén en el exterior.
Fernández demana que es compleixin les mesures per evitar que es propagui una malaltia que dona senyals clars quan apareix. Segons ha explicat el programa El Dia d'IB3 Ràdio, el veterinari i expert en sanitat animal Juan José Badiola.
Cuando disminuye la puesta, si es una granja de producción de huevos, cuando el número de muertes es más elevado por encima de lo normal y sobre todo cuando disminuye el consumo de agua y de pienso, esas son las evidencias más claras de que algo está pasando y que probablemente sea la gripe aviar. Y entonces a partir de ese momento esa granja queda completamente inmovilizada.
Demà el Ministeri reunirà amb les comunitats autònomes i es podrien decretar noves mesures. En el conjunt d'Espanya s'han detectat 14 focus de grip aviària en aus de corral i 69 en aus silvestres.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears confirma l'absolució de l'home acusat de matar-ne un altre en una barraca del Carnatge a Palma el gener de 2022.
La sala ha desestimat el recurs presentat per la Fiscalia, que considerava el veredicte de l'Audiència Provincial irracional i arbitrari. Va ser el 12 de juny d'enguany quan el jurat popular el va declarar no culpable. S'enfronta a 20 anys de presó per suposadament assassinar un home i després prendre foc a la barraca en la qual vivia per ocultar el crim. Els 9 membres del jurat varen considerar per 5 vots a 4 que no existien proves suficients per condemnar el sospitós.
I un home de 46 anys ha mort a l'Hospital de Can Misses d'Eivissa després de caure des d'una altura de 5 metres. Ha caigut d'esquena des d'un mur de la zona exterior d'urgències.
Els fets han tingut lloc a primera hora del matí. Segons l'àrea de salut, es tracta d'un home sense sostre que regularment anava al servei d'urgències per saetes, com havia fet a nit passada. A conseqüència de la caiguda, ha patit un traumatisme traumatisme cranioencefàlic greu i allà mateix el personal sanitari l'ates, però no ha pogut fer res per salvar-li la vida.
I tots els municipis de les Balears podran aplicar el programa Festes Segures del Govern a partir de l'any que ve. Això després de la prova pilot de l'estiu passat a Sant Joan de Ciutadella, al Firó de Solla i la Patrona de Pollença amb l'objectiu de prevenir incidències relacionades amb el consum d'alcohol i drogues, violència o agressions sexuals.
A partir d'avui, els ajuntaments poden sol·licitar adherir-s'hi després que el programa s'ha presentat a Palma a desenes de policies locals per poder posar-lo en pràctica. Rafael Coves, coordinador de Festes Segures, fa balanç de la prova pilot d'aquest estiu passat.
Fins ara, aquests tres ajuntaments ja són ajuntaments amb una trajectòria que ja venim prenent mesures. És a dir, no és el primer any que prenen mesures de prevenció. S'estan reduint dades les incidències. Hi ha una reducció, especialment en els joves.
El programa Festes Segures també fomenta la seguretat en els locals i establiments i forma els treballadors que no són especialistes a servir begudes alcohòliques. A llarg termini, la finalitat és recopilar totes les dades de les intervencions a les festes per fer-ne un mapa de la situació d'aquí a 2 anys.
I Menorca es prepara per un exercici internacional de rescat que tindrà lloc demà i dimecres a la base de Son Sant Joan.
En el simulacre participaran un centenar d'efectius amb avions de l'exèrcit de l'aire i de l'espai, la Guàrdia Civil, la Unitat Militar d'Emergències i mitjans italians de l'Aeronàutica Militar Italiana i de la Guàrdia Costanera Italiana. L'exercici es divideix en dues fases, una de marítima a l'est de l'illa i una altra de terrestre a Es Mercadal i a l'aeròdrom de Sant Lluís. També hi seran presents observadors internacionals de França, Itàlia i el Marroc, que seguiran de prop les maniobres. Sentim el tinent coronel Fernando Pazos, segon cap del SAR, i el coronel Carlos de Montemayor, cap de l'ala 49 i del centre coordinador de rescat aeronàutic de Palma.
Vamos a simular dos cosas. Un accidente en el mar, en la que tenemos que salir a buscar los supervivientes de un helicóptero que ha caído al mar, y un segundo escenario que vamos a simular también, en el que es otro accidente aéreo y les tenemos que buscar en tierra. Se preguntarán a lo mejor por qué un helicóptero italiano. Pues muy sencillo, compartimos espacio marítimo y aéreo con Italia.
Se invita siempre a países limítrofes con la zona de responsabilidad nuestra, que por el sur siempre es Marruecos y Argelia, por el norte Francia y por el este Italia, y ellos pues en función de las posibilidades que tienen mandan medios.
I l'Hospital de Son Espases ha fet fins a 7 trasplantaments renals en només 8 dies gràcies a la generositat de 4 donants d'òrgans i de l'esforç coordinat dels equips mèdics del centre.
Aquest ritme d'activitat representa un avanç significatiu respecte d'altres mesos de l'any i, a més, suposa la participació de nombrosos professionals de diferents especialitats. Des del passat 1 d'octubre, Son Espases ha registrat 10 donacions d'òrgans i teixits, entre les quals una de pediatria pediàtrica procedent del donant més jove registrat fins ara a les Illes. Aquestes donacions han permès realitzar un total de 12 trasplantaments renals i 4 d'hepàtics, a més d'altres trasplantaments destinats a pacients de la península.
I avui l'Hospital de Son Espases ha rebut un equip ECMO de suport vital extracorpori. Ha estat en mans de l'Àric Evans, un pacient que va estar 82 dies connectat a aquesta tecnologia durant la pandèmia de la Covid-19 al desembre de 2021. El nou equip permetrà millorar l'atenció a malalts crítics, inclosos els pediàtrics.
La màquina ha estat adquirida a través d'una campanya de donació impulsada pel mateix Evans, juntament amb la Fundació Joy Ron. Amb l'ajuda de molta gent han aconseguit més de 48.000 euros i els 30.000 restants els ha cobert l'hospital. En l'acte de presentació, avui a Son Espases, l'home ha compartit la seva experiència i ha explicat com, després de superar la malaltia, va decidir impulsar aquesta iniciativa solidària com a mostra d'agraïment al personal que el va atendre.
És fruit d'un esforç col·lectiu. No he fet això tot sol. Jo n'he estat un gran impulsor, però la col·lecta l'hem fet entre tots.
Teresa Millán, metgessa de l'UCI de Son Espases, explica que la màquina permet substituir la funció dels pulmons i del cor fins que els pacients es recuperen.
Extraemos una parte de la sangre del paciente, se pasa a través de esta membrana con una bomba centrífuga y se oxigena, se depura, se limpia de CO2 y se devuelve al paciente.
I l'Hospital de Son Espases ha detectat una mutació genètica única només de Menorca que pot provocar miocardiopaties. Afecta persones de famílies en determinats llinatges menorquins. Encara s'ha de continuar investigant, sempre treballant amb els cardiòlegs. Blai Barber.
Laura Torres és biòloga de la Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica de l'Hospital de Son Espases. Explica que darrerament s'està fent un esforç per intensificar el seguiment de mutacions genètiques que afectin les illes menors. Ara han detectat una mutació única al món que només es troba en famílies de Menorca i que afecta el cor.
Que afecta només a pacients de Menorca, en llinatges menorquins. I estem començant a estudiar un poc més aquesta variant perquè pensam que és molt important poder-la tenir ben descrita.
Estudiar al màxim aquesta mutació pot ajudar en un futur per saber com es comporta i desenvolupar tractaments.
Aquesta variant en concret que hem detectat provoca sobretot miocardiopaties. Miocardiopatia hipertròfica, que és un engrossament de les parets del cor.
L'objectiu a curt termini és detectar-la a familiars d'ascendents i ascendents.
Citar en aquests pacients en els que se li ha detectat i poder començar els estudis familiars per classificar les mutacions o variants que trobam, ho comparam sempre amb grans bases de dades a nivell mundial, que en aquesta base de dades a nivell mundial no està descrita.
Els cardiòlegs citen les famílies per estudiar el seu cas. És només la fase inicial. Queda investigació encara per acabar publicant resultats.
4 minuts per arribar a les 7:30. El govern ha detectat més irregularitats en la renda social garantida. La RESOGA i calcula que milers de beneficiaris haurien pogut percebre la prestació de manera indeguda. Això suposaria una desviació d'entre 1,6 i 2,4 milions d'euros de l'anterior legislatura. La Conselleria de Famílies i Benestar Social ha revisat 900 expedients d'un total de 4.000 que encara es troben en procés de verificació. En molts casos, els subsidiaris varen presentar declaracions responsables incorrectes. Ara l'executiu haurà d'iniciar la reclamació dels doblers pagats de manera indeguda. Carme Moreno.
Bon dia. La RESOGA es va aprovar l'any 2016 amb l'objectiu de garantir uns ingressos mínims a les persones en situació de vulnerabilitat. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha detallat que quan el Partit Popular va entrar a l'executiu el juliol de 2023, es varen detectar un seguit d'irregularitats. Fernández ha assegurat que la mala gestió de l'anterior govern ha duit a una situació caòtica i de col·lapse del sistema de la RESOGA. És per això que, diu, s'han pres un seguit de mesures com la d'incrementar fins a 47 les persones que treballen en la gestió i tramitació de l'ajuda.
Un sistema que carecía de control, de planificación y de coordinación entre servicios. La consecuencia es que centenares de familias vulnerables han quedado sin ingreso y sin información por parte del gobierno. El anterior gobierno del pacto miró hacia otro lado ante esta situación. Se cancelaron, les recuerdo, se suspendieron más de 2.300 expedientes sin avisar.
La consellera Fernández ha explicat que s'han detectat que algunes persones beneficiàries de l'ajuda no tenien NIE ni tampoc no residien a les illes. Malgrat les irregularitats detectades, Fernández ha dit que l'actual govern aposta per mantenir la RESOGA.
Creemos que es una prestación muy necesaria, pero que tiene que llegar a las personas, uno, que realmente lo necesitan y que las personas tengan muy claro cuáles son los requisitos para poder acceder a ella.
Arran de les irregularitats detectades, s'ha fet una auditoria de la RESOGA. Es treballa en la creació més d'un nou sistema que inclourà la història social única i que la consellera vol que estigui a punt el pròxim any. Entre les millores que es volen fer, hi ha també elaborar un manual de gestió interna per evitar que els treballadors que gestionen aquesta ajuda tinguin dubtes a l'hora d'interpretar la normativa.
I l'import de les hipoteques per comprar habitatges es dispara un 70% en una dècada a les Balears. Això són 7 punts més que la mitjana estatal. En doblers parlam d'una mitjana de 100.000 euros de més, 170.000, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
El president de l'associació APSI de Serveis Immobiliaris, Fernando Valentín, explica que la causa és l'augment dels preus de venda i preveu que la tendència es mantindrà per la manca d'habitatges disponibles. El problema, assegura, és que no tothom es pot permetre a posar l'entrada d'aquestes hipoteques tan elevades.
El mercat de la vivienda pues se está limitando a esa clase de la sociedad que se lo puede permitir. Que bueno, en Baleares o Mallorca en concreto hay gente de esa, evidentemente, pero deja fuera del mercado de la compraventa a mucha gente que no se lo puede permitir.
Valentín insta les administracions a prendre mesures per lluitar contra la manca d'oferta en el mercat immobiliari i en proposa algunes, com simplificar les llicències d'obra, construir habitatge a preu limitat, atreure inversió privada i donar seguretat jurídica als propietaris que vulguin posar els seus habitatges al mercat del lloguer.
Les dades d'hipoteques no són les úniques sobre habitatge que s'han publicat avui. Segons pisos.com, l'encariment del lloguer s'ha frenat, tot i així les Balears encara registren dels preus més alts de tot l'estat. Són les 7:30, l'avaria d'un autobús del TIP que ha quedat entrevessat a la rampa de sortida a l'estació intermodal de Palma deixa retards generalitzats durant tot l'hora baixa i algunes cancel·lacions.
L'avaria ha ocorregut a les 2 del migdia a la línia Palma-Calamilló i ha fet que una trentena de busos quedassin atrapats al soterrani durant 2 hores i mitja sense poder-ne sortir. Passades les 4:30, la rampa d'entrada s'ha habilitat també per a les sortides.
I això per si, que al consorci li han donat solucions. Els han dit que potser podien descarregar la gent a dalt i pujar a dalt i tampoc els han anat bé, deien que no estaven autoritzats. I després han xerrat que un xòfer se posa a dalt a la mateixa rampa que baixa a dirigir que un entràs i un sortís i tampoc els han anat bé.
El Consorci de Transports de Mallorca fa feina per restablir els horaris habituals, tot i que preveu que els retards es mantinguin al llarg del capvespre. De moment, es desconeixen les causes de l'avaria.
El ministre de Transports, Òscar Puente, s'ha compromès a negociar per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i recuperar el conveni de carreteres.
Compromisos anunciats després de la visita al remodelat passeig marítim de Palma i que donen resposta a la intenció del govern balear d'ampliar la xarxa de tren fins a Alcúdia i Llucmajor, projectes que necessiten la col·laboració de l'Estat.
Estamos aún esperando algunos datos de demanda, rentabilidad, pero nos hemos emplazado para reunirnos tan pronto se apruebe este jueves la Ley de Movilidad Sostenible y abordar el futuro ferroviario de Mallorca.
El govern ha declarat a Eivissa i Formentera zones afectades per la llengua blava.
Ha estat després de detectar-ne un focus en una explotació d'ovelles a Santa Eulària amb un animal que ha donat positiu. La Conselleria d'Agricultura ha explicat que s'aprofitarà per vacunar els animals amb el serotip 3, que és el que s'ha detectat.
Absolt l'acusat del crim del carnatge el gener de 2022.
El Tribunal Superior de Justícia de les Balears confirma l'absolució de l'home acusat de matar-ne un altre en una barraca a Palma. La sala ha desestimat el recurs presentat per la Fiscalia, que considerava el veredicte de l'Audiència Provincial irracional i arbitrari. El juny, el jurat popular ja el va declarar no culpable.
La Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica de l'Hospital de Son Espases ha detectat una mutació genètica única només de Menorca.
La mutació pot causar miocardiopaties. Afecta persones de famílies amb determinats llinatges menorquins. Encara s'ha de continuar investigant, sempre fent feina amb els cardiòlegs. Laura Torres és biòloga de la Unitat de Diagnòstic Molecular de l'Hospital de Son Espases.
Aquesta variant en concret que hem detectat provoca sobretot miocardiopaties. Miocardiopatia hipertròfica, que és un engrossament de les parets del cor.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicaran que Nicolas Sarkozy ha quedat en llibertat sota control judicial després de 20 dies a la presó. El Tribunal d'Apel·lació de París ha acceptat la seva petició i deixa en llibertat condicional mentre la sentència no sigui ferma. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Fuster.
Esports que, Toni, començant parlant de la festa que viu Palma en la celebració en aquesta hora del tercer títol intercontinental de l'Illes Balears Palma Futsal.
Festa gran entre el component de la plantilla que presideix José Tirado i l'afició del Palma Futsal. És la tercera copa intercontinental que guanyen. La plantilla ha partit en rua des del Palau d'Esport de Son Moix i fins al Consolat demà. Precisament allà hi ha el nostre company Xisco Ribas. Bon vespre.
Bon vespre, Toni. Des de la seu de presidència, un centenar d'aficionats han volgut ser presents a la celebració d'aquesta tercera intercontinental de l'Illes Balears Palma Futsal. La màxima responsable del govern, Margo Provenç, acaba de rebre la plantilla encapçalada pel seu president José Tirado, qui, per cert, ha aconseguit el seu primer títol com a president del club. L'únic absent és el gran protagonista i autor de dos dels quatre gols de la final contra Peñarol, Mario Ribillos. El jugador en aquest moment ja es troba concentrat a la selecció espanyola. La festa és a punt de finalitzar, però la temporada no ha fet res més que començar i el Palma Futsal ja celebra un títol. Veurem si l'equip d'Antonio Vadillo pot donar més alegries a la seva afició amb, qui sap, el seu primer títol nacional o inclòs una nova Champions League.
Gràcies, Xisco. Sentim a continuació les paraules del president del Palma Futsal, José Tirado, en declaracions a IBETA Ràdio.
Ilusionados porque para nosotros también los jugadores se lo merecen. Creo que hay muchos aficionados que merecen que el equipo pues tenga este agradecimiento, las instituciones. Yo creo que ahora somos un club donde las instituciones también están muy volcadas con el club, y hacer este acto y esta vuelta, el club lo merece, las instituciones lo merecen, los medios también lo merecen y los aficionados ni decir.
José Tirado s'ha mostrat molt content pel seu primer títol com a president del Palma Futsal.
Pues al final para mí es mi primer título como presidente. Ya empezaba a estar cuestionado, ¿no? Tenía miedo a que no ganar nunca nada, ahora que podría ser lo más probable. Pero bueno, al menos ya me he quitado que he ganado algo, ¿no?, como presidente. Pero no, anecdótico, pero feliz y contento.
I pel micròfon d'IBT Ràdio també han passat dos jugadors del Palma Futsal, Carlos Barrón i Alison.
No nos imaginábamos cómo iba a ser. Hubo tensión hasta el final y mira, y luego salimos victorioso de este gran enfrentamiento. Muy contento por todo el equipo, por el club, por nuestras familias, por la afición que nos ven volando. Así que nada, hoy es un momento de recibir esos ánimos de parte de las instituciones y nada, celebrarlo.
Aún seguimos celebrando mucho, como ahora, porque no es cualquier equipo que es tricampeón mundial y tenemos que disfrutar mucho de esto.
I en futbol, el Reial Mallorca arriba a l'aturada de la competició a dos punts per sobre les posicions de descens. El conjunt vermell ha agafat aire després de la victòria per 1-0 contra el Getafe a Son Moix amb el gol de Vera Morici al minut 14 de partit. Una victòria que serveix per alliberar una mica la pressió en el que estava sotmès l'entrenador Jagoba Barrasate.
Bueno, me he liberado muchísimo. Estoy cansado, hemos sufrido ahí en la banda, pero es una victoria que es muy, muy, muy importante esta victoria, ¿no? Y sí, como bien dices, al final solo nos habíamos puesto por delante, creo que en el Bernabéu y el día del Alavés. Y es que en los 11 partidos hasta ahora, en 9 nos habíamos puesto por detrás, y cuando te pones por detrás a veces pues te tienes que exponer y desde ahí te pueden transitar, estás como más lejos de portería, más espacio que defender, y ahí pues pasó un poco con el Betis también y ahí no somos tan buenos.
El Mallorca s'ha situat a la 15a posició de la classificació en 12 punts. El vestidor mallorquinista també respira més tranquil. Sentim el migcampista Omar Mascarell.
Yo creo que al final, sobre todo en nuestra situación ahora mismo, lo importante es ganar, y para ganar pues tienes que tener un equipo unido, un equipo que es muy solidario, y es lo que se ha visto hoy. Creo que nos hemos dejado el alma en cada jugada, en cada acción, y al final eso pues te lleva a estar mucho más cerca de llevarte una victoria muy importante que nos va a dar confianza, ¿no?, para seguir adelante, para seguir siendo positivos y saber que si jugamos así, pues va a ser las victorias estarán mucho más cerca.
El Mallorca no tornarà a jugar fins al dissabte 22 de novembre, en què visitarà l'estadi de la Ceràmica per enfrontar-se al Villarreal. Recordant que aquesta setmana la primera divisió s'atura per mor dels compromisos internacionals. I demà a la una del migdia tindrà lloc el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Un d'aquests equips serà el rival del Real Mallorca. L'Ourense, Portugalete, Numància, Sant Andreu, Reus, Atlètic Balears o Ebre. Quin rival vol Diego Barrasate?
Y en cuanto a Copa, me gustaría que sí, ya sé lo que hay aquí y tal, pero bueno, yo creo que estaría bien jugar contra el Baleares, que sería una eliminatoria preciosa, difícil, pero a mí sí que me gustaría.
Per cert, avui Iago Barrasate serà el convidat principal al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió a partir de les 11:30 del vespre. D'altra banda, l'Atlètic Balears s'enfrontarà a un d'aquests equips de primera divisió, el Girona, Reial Societat, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés o Espanyol. A la primera federació, empat de l'Eivissa contra el coer del grup, el Betis Deportivo, empat a 0 que deixa l'equip pitiús a un punt sobre el descens. Des de l'arribada del nou entrenador Miguel Álvarez, l'equip pitiús no guanya. I el més destacat dels equips balears de la segona federació és el lideratge del Poblense, després de la gran victòria al camp del Reus per 1-2. Els de Sa Pobla ocupen la primera plaça, primera posició, amb un punt més que el Barça Atlètic, que és segon. Sentim l'entrenador del Poblense, Òscar Trolla.
Hemos ganado en uno de los campos más complicados de la categoría. Hemos hecho un buen partido, yo creo que la dificultad ha sido máxima, el rival nos ha exigido, creo que en muchos momentos pues, nos han sometido y hemos sabido salir de esos momentos de partido y hemos tenido yo creo que aciertos de cada portería y bueno, valoro muy positivamente los tres puntos conseguidos.
I en bàsquet, Lucas Victoriano està presentat avui com a nou tècnic del Palmer. Després de la dimissió de Marco Justo, comença una nova etapa al conjunt de primera fet. Ahir, precisament, el Palmer va guanyar el seu primer partit de la temporada i va ser contra l'Èstia Menorca per 83-80 en el derbi balear. Sentim Lucas Victoriano.
Llevamos pocas jornadas. Ayer ha sido muy importante ganar, sobre todo mentalmente para los chicos. Y ahora empieza otra etapa con otro entrenador. Lógico. En estos días ha sido bastante confuso para ellos, lo entiendo como profesionales, porque se va un entrenador, viene otro, porque también tuvimos incorporaciones de algunos jugadores, pero ayer fueron capaces de centrarse, de hacerlo bien.
La primera victòria del Palmer ha arribat a la sisena jornada de la Lliga regular. El president Vicent Palmer ha parlat de Lucas Victoriano i diu això.
Para nosotros es el entrenador ideal, en el sentido que atisba varias cosas, una liderazgo, compromiso y principalmente muchas ganas de crecer con el proyecto, que eso para mí es fundamental, que tengamos ese compromiso de crecer, de hacer las cosas y de no rendirnos jamás, es la base de cualquier proyecto.
Pròxim partit del Palmer Bàsquet Mallorca serà dissabte a les 7 de vora baixa a la pista de l'Alacant.
Gràcies, Toni. 7:41 minuts.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:43, setmana decisiva perquè el govern constati si té els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa al Parlament. La primera passa per poder aprovar uns nous pressupostos de la comunitat per l'any que ve. El vicepresident Antoni Costa ha convocat Vox i els socialistes aquesta setmana per negociar un possible suport en una segona ronda de contactes amb aquestes dues formacions, les úniques que Marta Puyalto s'han mostrat disposades a seguir negociant.
Els socialistes encaren la negociació, diuen, amb una actitud constructiva, però amb tres condicionants: la pujada de l'ecotaxa, del cànon de sanejament i d'un nou impost pel rentacars, Smart Pons.
Si el vicepresident Costa decideix obrir altres escenaris de negociació, doncs que m'ho avisi. Però en aquests moments nosaltres estem emmarcats en relació al que representa l'aprovació o no, la votació o no del sostre de despesa. I en relació amb aquesta votació del sostre de despesa, hi ha qüestions que per nosaltres són com a molt lògiques. Hombre, si té, s'hauria d'incrementar.
Vox, de moment, ha aconseguit que el govern retiri del projecte de llei d'agricultura totes les referències a l'Agenda 2030, però demana al PP que retiri la seva iniciativa per fer vehicular el castellà a l'educació perquè la considera insuficient.
Para nosotros es un fraude que no cambia nada, por mucho que lo quieran explicar por activa y por pasiva y disfrazarlo como lo quieran disfrazar. No vamos a apoyar esta medida.
La popular Marga Durán assegura que el govern és conscient de la seva minoria, mentre que Lluís Apesteguía descarta per complet qualsevol negociació de pressupost amb l'executiu, diu, pel seu incompliment amb la llei de memòria democràtica.
Sabent que estem, que tenim un govern en minoria, pues intentar pactar i arribar a acords de la manera de que vagin sortint les millores per la població de les Illes Balears.
Que ningú se pensi que en cap moment qualcú tindrà més per Mallorca una mesa i Vox una altra, avaluant a veure qui li dona la millor oferta per poder triar. Això nosaltres no hi entraríem mai.
El govern ha demanat a socialistes i Vox dur amb discreció les negociacions.
I el PI ha presentat una moció al Consell Insular de Mallorca per demanar la creació d'una comissió que gestioni el trasllat del cap de bou de Costitx del Museu Arqueològic Nacional al Museu de Mallorca.
La formació recorda que tots dos museus tenen titularitat total o parcial del Ministeri de Cultura, fet que facilitaria un trasllat coordinat sense conflictes de propietat. La moció del PI insta el Ministeri, el Govern, el Consell i l'Ajuntament de Costitx a crear una comissió conjunta que impulsi i gestioni el retorn definitiu d'aquestes peces a Mallorca. Toni Sales és el portaveu del PI al Consell.
Tots dos museus són participats de l'Estat. Per tant, no se tracta ni tan sols d'una sessió, sinó simplement d'un trellat entre dues seus on participa l'Estat. A Mallorca és on són més coneguts, és on hi ha el seu context arqueològic i és on més bé se poden entendre. Per això volem estrellat del cas de bou de Costitx en el Museu de Mallorca.
Aquestes peces varen ser trobades l'any 1895 al jaciment de Son Corró. Enguany, precisament, es compleixen 140 anys de la descoberta.
I avui a Caimari, avui hora baixa a Valldemossa. Aquest era el so ambient que se sentia avui hora baixa a Valldemossa, on les famílies dels alumnes de l'escoleta s'han concentrat davant l'Ajuntament per protestar contra la fi del servei que ha anunciat l'empresa concessionària que gestiona el centre a partir del dia 9 de novembre. El contracte està caducat d'ençà de l'any 2020 i durant aquests anys s'han acumulat retards en les nòmines i s'han deixat de cobrir les baixes.
Els pares i mares demanen una solució a l'Ajuntament perquè els seus infants no quedin sense escoleta, l'única que hi ha al municipi, a partir de la setmana que ve. Així ho explica un dels assistents a la protesta.
Avui, més que reivindicar, demanem una solució immediata i digna per a les nines i nins de Valldemossa que dia 9 de novembre se quedaran en el carrer. I ho feim aquí davant l'Ajuntament perquè consideram que avui és el dia per demanar-los a ells que mos prenguin en sèrio i que el que no han fet en 5 anys, almenys que tinguin la vergonya de fer-ho ara l'antes possible.
L'Ajuntament assegura que ha augmentat el nombre de treballadors municipals que gestionen la nova licitació després que la darrera convocatòria va quedar deserta. Les treballadores asseguren que no han tingut cap contacte amb l'Ajuntament i que la incertesa que afecta els infants també les afecta a elles.
I la Conselleria d'Educació ha signat un acord amb la cadena d'hotels Olsan perquè els estudiants de formació professional d'hostaleria i cuina hi facin pràctiques.
Aquest acord, que serà vigent fins a 2029, permetrà que els 25 estudiants de l'Escola d'Adults de Serenal es formin a l'hotel Cristóbal Colón de Platja de Palma. És el conseller d'Educació, Antoni Vera, i la directora de la cadena Olsan, Cristina Bestart.
Fomentar la formació professional com a eina de lluita contra l'abandonament escolar. I no me cansaré de dir-ho fins que sigui conseller. Tenim unes dades molt dolentes d'abandonament escolar a les Illes Balears. Som la comunitat autònoma amb més abandonament escolar, un 20%. Només mos guanya Ceuta i Melilla.
Intentar poder aprofitar el màxim d'alumnat possible perquè quedi fer feina amb nosaltres, ja sigui les instal·lacions d'Al Sant Cristóbal Colom, que és allà on se realitza la formació, o si no, qualsevol altre hotel de la zona o de la cadena.
I més qüestions, perquè Formentera assumeix errades en la gestió de la residència de majors. El Consell Insular cerca suport de la Fundació de la Dependència del Govern perquè els puguin ajudar, mentre que el PSOE torna a demanar la dimissió de la consellera de Benestar Social, Cristina Costa. Elena Trinidad.
Des del Consell de Formentera han explicat que la situació de la residència és complexa. Actualment, 5 de les 14 sociosanitàries del centre estan de baixa. Escoltem la consellera de Benestar Social, Cristina Costa.
I el que sí de mirar és aquestes baixes, que en aquest cas és gros, de les sociosanitàries, com podrà fer que no passi, que és massa càrrega de feina o per quins motius és. I tot això el que feim ara és en col·laboració en dependència, aquesta setmana vendran a mirar un parell de coses d'aquí per com solucionar-ho, dar-nos com funcionen ells a les altres 6 residències que tenen i intentar-nos dar solucions.
També volen reunir-se amb els sindicats per millorar les condicions de les treballadores. A més, estan revisant i incrementant els protocols de seguretat després que una usuària sortís del centre sense supervisió. Des del PSOE han tornat a demanar la dimissió de la consellera. Escoltam al conseller socialista Rafael Ramírez.
Seguimos pidiendo que dimita, o sea, porque lo que vemos es una incapacidad de gestión. En un año han pasado 3 directores, donde hay un conflicto laboral abierto, donde se fugan usuarios, donde hay turnos donde todo el personal que con la cualificación necesaria para atender de técnico sociosanitario no está, donde el 36% del personal de atención directa está de baja y donde se nos ha dicho que no pasaba nada.
Sobre les greus deficiències que, segons UGT, va detectar Inspecció de Treball, des de la residència asseguren que es tracta d'uns requeriments que s'estan subsanant.
I el moving ha crescut un 125% del 2021. Enguany és el tipus d'assetjament laboral més freqüent i està relacionat amb moltes de les baixes d'origen psicosocial.
L'Associació d'Ajuda per Assetjament Moral en el Treball reclama un observatori i la vigilància estricta dels protocols a les empreses. Asseguren que la manca d'efectivitat en els protocols i la por dels treballadors a perdre la feina continuen deixant molts afectats sense protecció. Ricardo Pérez Achino, president de l'Associació d'Ajuda per Assetjament Moral en el Treball, en AMIP.
En la major part de les situacions, la solicitud de la apertura de un procedimiento, de un protocolo por acoso, nosotros estamos viendo constantemente que lo que supone es un agravamiento de la situación y además el paso a acoso institucional.
I el president del Consell de Menorca ha insistit avui que la Menorca talaiòtica no perilla per les obres de Rafal Rubí. L'oposició, en canvi, acusa l'equip de govern de negligent per no fer cas de les recomanacions de la UNESCO i demanen, Cristina Tomàs, la dimissió del conseller de Cultura.
Tant el Partit Socialista com Més per Menorca adverteixen que s'està posant en perill el reconeixement de la Menorca talaiòtica com a patrimoni mundial i per aquest motiu demanen al Consell que recapaciti i s'acatin les recomanacions dels organismes internacionals. El partit ecosobiranista acusa de negligent i imprudent a l'equip de govern i reclama que es depurin responsabilitats polítiques. Esteve Barceló és conseller de Més per Menorca.
El Consell Pons Torres no pot continuar ni un dia més al capdavant d'aquest departament, perquè posa en risc tota la credibilitat de la declaració de patrimoni mundial i el seu futur.
Mentrestant, el PSOE acaba de presentar una proposta d'urgència per debatre aquest tema durant el pròxim ple. Sentim la consellera Susana Mora.
Si duen davant o no aquesta rotonda de doble nivell, davant s'informe
aclaparador d'ICOMOS que demana suspendre i tornar a estudiar.
Però el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, ho té clar. La construcció de l'enllaç a doble nivell de Rafal Rubí, diu, no posa en perill la Menorca talaiòtica.
No hi ha una afectació substancial nova respecte al que ja hi havia antes, quan es va declarar patrimoni mundial. No crec que hi hagi problema. Quan conegui exactament el projecte i totes les mesures de mitigació d'impacte paisatgístic que hi ha, jo penso que seran acceptades i no hi haurà problema.
El Partit Popular durà la qüestió al Senat. Considera que el Ministeri ha maniobrat políticament i ha traslladat informació esbiaixada a l'organisme internacional.
El Vaticà investiga per primera vegada el cap d'una diòcesi espanyola per pederàstia.
El bisbe de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 anys, ha suspès la seva agenda per esclarir les acusacions de pederàstia destapades pel diari El País i que qualifica de falses. Els fets haurien tingut lloc als anys 90, quan el bisbe era capellà a Madrid. Seria llavors quan hauria agredit sexualment un menor des dels 14 fins als 21 anys.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern, Pedro Sánchez, de drenar la independència judicial i interferir davant el Tribunal Suprem després d'haver proclamat la innocència del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, abans que hi hagi sentència.
Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad.
Feijóo s'ha referit d'aquesta manera a les declaracions de Sánchez aquest diumenge al diari El País. I a València demà compareixerà Carlos Mazón, el president en funcions. A les 4 de l'hora baixa, la comissió d'investigació de les Corts disposarà d'un primer torn de 15 minuts per a respondre a les qüestions que prèviament li formularen els grups parlamentaris i d'un segon torn de 6 minuts per tancar la seva intervenció després d'una segona ronda de preguntes.
Tot això quan falten 9 dies perquè s'esgoti el termini per investir un nou president i mentre continuen els contactes, però quan encara no han començat les negociacions per triar el relleu des de fa una setmana. Així ho asseguren veus de les dues formacions, el portaveu del PP a les Corts i un dels candidats a president, Juanfran Pérez Llorca, ha negat que se li hagi proposat cap candidatura i ha recordat que és una qüestió que pertany a la direcció nacional del partit.
Le corresponde al Partido Popular designar a un candidato y eso aún no lo ha hecho. A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato. Cuando eso se plantee, lo pensaré y lo decidiré.
I els tribunals avui ha transcendit que la seva declaració, la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb Carlos Mazón el dia de l'anada, ha assegurat que a partir de les 5 de l'hora baixa, el president valencià, ara en funcions, va començar a rebre moltes telefonades. Vilaplana ho ha dit com a testimoni a la jutgessa que investiga la gestió de la Dana. I més qüestió perquè l'expresident francès Nicolas Sarkozy ha quedat en llibertat provisional 3 setmanes després del seu empresonament.
L'exmandatari conservador va ser condemnat a 5 anys de presó el 25 de setembre per associació il·lícita en el cas de finançament il·legal de la seva campanya presidencial per part del règim libi de Muammar al-Gaddafi. Sarkozy ha qualificat la seva estada a presó com una terrible experiència. Ha estat, de fet, el primer cap d'estat de França empresonat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
T'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida, si fes veure que em crec la meva mentida carregant aquest pes.
La banda d'Osona Oques Grasses ha anunciat que el 10 d'octubre de l'any que ve oferirà el seu darrer concert, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, posant fi així a 14 anys de trajectòria i 6 discos publicats. Les entrades es posaran a la venda dimecres, dia 12 de novembre, a les 3 del migdia. El grup ha expressat l'agraïment al públic i ha explicat que Per Amor va començar i Per Amor també s'acaba.
L'anunci arriba després de la gira Coda, en què el grup ha presentat el disc Fruits del Deliri, un dels més venuts de l'any, i que ja anunciaren que seria el darrer. Aquest concert, però, serà el definitiu, asseguren, i per això s'espera que, com ha passat a la majoria de les actuacions que han fet, es venguin totes les localitats, que en el cas de l'estadi són ni més ni manco que 56.000. Qui els havia de dir que, quan feren el primer concert, l'any 2010 a Roda de Ter.
Redbirds, Flying Away és un dels temes del primer disc del músic mallorquí Joe González, presentat avui a Palma. Una col·lecció de 9 cançons, la majoria en anglès, compostes per ell i produïdes per l'argentí Rano Sarvage en el seu estudi de Pollença, que ja és a totes les plataformes digitals.
We Will Stand és el nom de l'àlbum amb el qual debuta el compositor i guitarrista de Pollença en solitari, però la seva trajectòria musical ve d'enrere, després de formar part de bandes com Six String Souls, Les Mobilets i Xandú, i de confundar el festival DM a Pollença l'any 2018. Joe González s'atreveix amb aquesta proposta personal, usant arranjaments moderns, amb una profunda càrrega emocional en les seves lletres. Una proposta artística que flueix entre el folk rock dels anys 60 i 70, fusionant sonoritats del soul i el reggae, més clàssic amb tints psicodèlics. I thought I saw
all blessed the swing. Al final sempre estem rodeats de música, t'arriba música i som com uns transmissors. Jo no sé, tinc una facilitat a l'hora d'escriure, ho reconec, que és, no sé, a vegades és com si m'arribés d'una altra banda. No me costa escriure cançons, la lletra, no? I després, pues, tens aquesta... Després d'haver escoltat i veure tants concerts, he tingut una vida bastant musical, pues, sí que tens aquesta idea bohèmia o nostàlgica de reproduir-la, tocar-la amb una banda.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 10 de novembre, i que passen per l'estació intermodal de Palma, que va recuperant poc a poc la normalitat després d'una hora baixa complicat per l'avaria d'un autobús del TIP que ha quedat entrevessat a la rampa de sortida i ha deixat retards generalitzats i algunes cancel·lacions. Neus López.
L'avaria ha ocorregut a les 2 del migdia a la línia Palma-Calamilló i ha fet que una trentena de busos quedessin atrapats al soterrani durant 2 hores i mitja sense poder-ne sortir. Passades les 4:30, la rampa d'entrada s'ha habilitat també per a les sortides. El Consorci de Transports de Mallorca fa feina per restablir els horaris habituals, tot i que preveu que els retards es mantinguin al llarg de cap vespre. Lluïsa Serra n'és la gerent.
Serà difícil que surtin totes les que estaven previstes. En aquest moment el que estem fent feina és per restablir l'horari habitual, reforçar totes aquelles línies que siguin de major demanda que s'hagin de reforçar i restablir el servei el més aviat possible.
Pel moment es desconeixen les causes de l'avaria.
El ministre de Transports, Òscar Puente, s'ha compromès a negociar per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i recuperar el conveni de carreteres.
Compromisos anunciats després de la visita al remodelat passeig marítim de Palma i que donen resposta a la intenció del govern balear d'ampliar la xarxa de trens fins a Alcúdia i Llucmajor, projectes que necessiten la col·laboració de l'Estat.
Estamos aún esperando algunos datos de demanda, rentabilidad, pero nos hemos emplazado para reunirnos tan pronto se apruebe este jueves la Ley de Movilidad Sostenible y abordar el futuro ferroviario de Mallorca.
Declaracions de Puente al passeig marítim, on les obres han finalitzat després de 3 anys que han guanyat espai per als vianants i ciclistes amb una inversió de 50 milions d'euros.
El govern declara Eivissa i Formentera zones afectades per la llengua blava.
Ha estat després de detectar-ne un focus en una explotació d'abelles a Santa Eulària, amb un animal que ha donat positiu. La Conselleria d'Agricultura ha explicat que s'aprofitarà per vacunar els animals amb el serotip 3, que és el que s'ha detectat.
I ha quedat arxivada la causa oberta contra la batlessa de Felanitx, Catalina Soler, arran de la denúncia d'un agent de la policia local que l'acusava de resistència i desobediència a l'autoritat i d'amenaces.
L'interlocutòria del jutjat d'instrucció considera que no ha quedat degudament acreditada la comissió d'un delicte per part de Soler. La denúncia s'emmarca en el conflicte obert entre la batlessa popular i un oficial de la policia local, per mort que aquest va redactar un informe intern en què deia que Soler l'havia amenaçat durant la celebració de la Festa del Vi de Porto Colom el passat 12 de juliol.
El govern ha detectat més irregularitats en la renda social garantida. La Resoga i calcula que milers de beneficiaris haurien pogut percebre la prestació de manera indeguda.
Això suposaria una desviació d'entre 1 en 6 i 2 en 4 milions d'euros de l'anterior legislatura. La Conselleria de Famílies i Benestar Social ha revisat 900 expedients d'un total de 4.000 que encara es troba en procés de verificar-se. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
Un sistema que carecía de control, de planificación y de coordinación entre servicios. La consecuencia es que centenares de familias vulnerables han quedado sin ingreso y sin información por parte del gobierno.
En molts casos, els subsidiaris varen presentar declaracions responsables i incorrectes.
I a la plana estatal avui ha transcendit que l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va començar a rebre nombroses telefonades a partir de les 5 de l'hora baixa el dia de la Dana, alertant ja de la situació complicada en què aquell dia varen morir en total 229 persones.
A la seva declaració, la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb ell el dia de la Dana, ha assegurat que el president valencià, ara en